No sé si dir que vaig tenir la sort o la desgràcia de néixer a una família rica. Segurament pensareu que ets sort, perquè he tingut accés a un món de privilegis, cases grans, en jardins que no s'acaben, vacances amb palauets perduts enmig del camp i criats que em servien al dinar i donzelles que em planxaven la roba. He pogut estudiar i dedicar gran part del meu temps a llegir, visitar museus i veure exposicions, viatjar, jugar a golf, anar a festes i concerts, mentre que la majoria de les al·lotes de la meva edat eren analfabetes. Havien de treballar o eren casades i carregades de fills, tal vegada amb un home que les escridassava i les tractava pitjor que jo a les meves donzelles. Un món de privilegis, és cert, però que et demana un sacrifici a canvi. Ser perfecta i adequada en tot moment. Si ets home, crec que és diferent. No ho sé, però ho intuesc. Els desvergonyits resulten interessants. La fama de cràpula se'ls perdona i de vegades es fomenta que ho siguin per allò de tenir un aire mundà i saber què és la vida i poder-se moure sense que res no t'aturi. Mentre que nosaltres, les dones, hem de ser pures i castes. Millor si no tenim ni idea del que és la vida i si no tenim aire de res. Si ets dona és tot una altra cosa. La perfecció. Ni una paraula més alta que l'altra, ni un cabell fora del pentinat, ni un collar més, ni un collar menys. Això era el que m'ofegava. Això era el que trobava enutjós de ser rica. La manca de llibertat. No facis això, no diguis allò, no posis, no llevis. Em direu que si ets pobre o menys ric, tampoc no tens llibertat. I teniu raó, però jo em preguntava si aquelles al·lotes que treballaven i tenien fills n'eren conscients, de la manca de llibertat. Tenien temps de donar-se'n? Jo en tenia, de temps. Me n'adonava perfectament de la diferència que hi havia entre els homes i les dones de casa. Fins i tot, entre el servei hi havia diferències. Me n'adonava que a mi em preparaven per ser una bona decoració en una altra casa gran amb un altre jardí que no s'acaba. Me n'adonava que a mi em miraven així. I pegarà el meu saló? Crec que aquesta pell tan blanca hi diu molt amb les catifes. Jo no volia ser un gerro a l'aparador de cap d'aquells homes. No volia quedar-me dins les seves vitrines perquè em contemplassin. Aquí varen començar els meus problemes. No pensis tant, que no fa per tu. Era la frase preferida de la mare. No vulguis ser el que no ets, la del pare. Crec que les frases dels altres parents es podien resumir en... Quina pena de criatura, tan guapa, tan fina, tan ben educada, i ara, això. Els això, que tot ho deien i tot ho amagaven. Per què has fet això? Què vol dir això? Amb això no vas enlloc. Això s'ha d'acabar. On s'és vist, això? No ho puc suportar, això. Però jo ho tenia clar, ho tenia molt clar des de ben petita, quan volia jugar amb el meu germà i els seus amics. Em deixaven fer... Era com la seva mascota. Fins que, per desgràcia meva, es començaren a fer paleses les diferències entre ells i jo, amb aquells dos petits botons que se marcaven davall del vestit i que em sorprenien a mi mateixa. A poc, altres rodoneses em canviaren el cos. I la separació total i absoluta va arribar amb la primera visita d'una dama, misteriosa i enigmàtica, la Pepeta. Altrament coneguda com el desembarc dels anglesos, o la incomoditat ordinària del mes, o la malaltia mensual. Va ser definitiu. Jo pertanyia a un altre grup, el grup femení. He de reconèixer que això no és tot. Tant de bo ho fos. L'únic motiu que em va fer partir d'aquella família opressiva i ofegant. Però encara hi va haver un altre detall més, el detall definitiu. Aquella visió em va fer decidir. Potser si no ho hagués vist m'haurien mancat les forces per partir. La comoditat de les coses quotidianes i conegudes és hipnotitzant. T'anula. Et deixa semi-inconscient. És tan fàcil sempre fer el mateix. No requereix cap esforç ni físic ni mental. El teu cos t'hi du. El cap el pot deixar a qualsevol altra banda. Però aquella imatge. La imatge de la mare amb aquell estranger. I no odia els estrangers. Només odia aquests estrangers. La mare, lluminosa i radiant, com en els temps més feliços de la meva infància. Cantava al piano i no li llevava la mirada del damunt. I per què l'havien convidat a la festa del meu aniversari? Per què no m'havien demanat permís? Era la meva festa. La mare somreia i cantava. Semblava que no hi havia ningú més que ells dos. Com si una campana de vidre els separàs de la resta de convidats. Em va fer mal, però després la vaig entendre.
Jo, sempre que em record a mi de petit, em record rodejat de llibres. Com si, en lloc de parets, la meva casa fos feta de murs de llibres. I si us he de descriure els meus pares, els descriuria amb un llibre a la mà com una prolongació del seu cos. En canvi, jo no em record agafat a les seves mans o entre els seus braços, i segurament m'hi agafaren, però ho devien fer tan poc sovint que no m'ha quedat registrat. Casa meva feia olor de llibre i de paper, de net, de fum de pipa. Tampoc no record olor de menjar, i devien menjar, clar, devien menjar com tothom. Olor de cafè, sí, l'olor del cafè també el record. Una olor que s'escampava per la saleta, venia des de la cuina, i després arribava en les dues tasses de la palangana que portava la senyora Miur. Jo vaig tenir la sort, o la desgràcia, segons com es miri, de néixer en una família d'intel·lectuals. I aquesta paraula ja ho diu tot. Gent amb interessos literaris, musicals, artístics, treballadors del cervell. Mentre la resta dels nins del món jugaven i corrien, jo llegia llibres. Mentre els meus companys d'escola anaven al cinema, jo feia les meves classes de piano. Si els altres explicaven històries d'herois de còmics, jo explicava el viatge de Jasó i els Argonautes, que també tenia la seva gràcia, però com que ningú més ho havia llegit, no em podien contradir ni rectificar i aviat es cansaven d'escoltar-me. Les històries que tots els nins coneixen fan que tots hi participin i es converteixen en una mena de narració col·lectiva. No passàvem per un riu, era un llac. Què dius, ara? No, eren cinc. Lluitava contra cinc monstres de l'espai, no quatre. El meu Jasó els deixava més aviat indiferents. No em podien corregir res. Els meus pares eren professors d'universitat. I això es notava. Sempre hi havia grups d'altres professors que venien a casa nostra i es reunien i parlaven, i parlaven, i parlaven. Jo solia dormir-me al sofà petit amb les seves veus de fons. I la senyora Miur em portava el llit en braços, em cantava cançons de bressol estrangeres. La senyora Miur era estrangera. Vídua d'un veí nostre i sense cap parent per aquí, es va oferir com a majordona i ma mare la contractà. La mare no tenia gràcia ni per cuinar, ni per cosir, ni per res de la casa. La senyora Miur va suposar un canvi qualitatiu en la vida familiar espectacular i tots li estàvem molt agraïts. Fins i tot jo vaig començar a parlar la seva llengua sense que en suposés cap esforç. I de parlar-la vaig passar a llegir-la i escriure i vaig conèixer noves històries romàntiques i emocionants. Nous personatges substituïren en Jasó, personatges nobles i lluitadors, personatges màgics. Però tampoc no vaig trobar ningú que en seguís en aquestes històries i aviat vaig deixar de compartir-les. I sense adonar-me'n, em vaig convertir en un preadolescent solitari i tancat. Tenia la meva música i els meus escriptors, però no tenia amics. Supos que això em va fer més bon els estudis. No perdia el temps darrere amics ni amigues. Bon els estudis i fracassat en les meves relacions socials. De vegades venia la filla d'algun altre professor, algun col·lega dels meus pares, però era igual de tancada que jo. I en haver posat les quatre faccions que teníem, la darrera lectura, la pròxima i el resultat d'algun examen, la nostra conversa decaia fins a desaparèixer. i cadascun mirava algun racó diferent de la casa. No crec que pugui dir que està feliç, però tampoc infeliç. Vivia en un estat estrany en què omplia els meus buits amb música i poesia i passejos i escrits i... No ho era feliç. No m'omplien ni la música, ni els passejos, ni la poesia. Simplement tapaven el forat i el dissimulaven. Però davall hi havia el buit. Per això he de confessar que el canvi que provoca l'arribada dels estrangers em va alegrar. Em donà una raó, un mal de cap, una motivació. Tot va canviar, i la meva vida també. A la fi, una emoció em va trasbalsar. A la fi, vaig aconseguir fer el meu cercle d'amics i col·legues. Ja no era el cercle prestat dels meus pares. Era el meu cercle.
Si m'hagués de descriure de petit, jo diria que era un innocent. Tot em semblava bé. Tothom em pareixia feliç i agradable. Ningú no em volia mal, ningú era lleig, ni antipàtic, ni dolent. Només als llibres hi havia... o hi podia haver dolents. En la vida real, tothom era bon al·lot. Com explicava el comportament estrany de la gent que em mirava amb cara rara? Simplement pensava que devien trobar-se malament. A mi em canviava la cara quan estava malalt. Semblava que se m'allargava i que les meves faccions es desdibuixaven. Com ho explicaria? Com si tingués les faccions de goma fosa. Una cosa semblant de goma mig fosa. Així que la gent que em posava cara rara devia ser que estava malalta. Era així de senzill. I com que es poden tenir tantes de coses... Jo havia tingut grip, tos, angines, febre, escarlatina, polls, mal de panxa i vòmits. I m'havia romput un braç. I m'havia trencat els llavis i una dent. Galtera, xarampió... Havia passat el natural procés infecciós i accidentat de la infància. Per tant, amb tantes de possibilitats de trobar-te malament, totes aquelles males cares tenien explicació. Que és de fàcil trobar explicacions per tot quan ets petit. El món és senzill i no hi ha dobles interpretacions, no? Tot és així o aixà. O aixà. Crec que era l'expressió més habitual del meu avi. Així o aixà. Ho farem així o aixà. Deia quan no sabia explicar l'altra manera d'aconseguir el que volia fer o el que li demanaven. Com ho faràs, Jeremies? I ell contestava, així, mentre mostrava com es podia arreglar una o altra peça. Però si veia que la cosa podia resultar més complicada, s'aturava mig moviment i afegia, o aixà, mentre somreia i mostrava un petit espai buit entre les seves dents. M'havia explicat més de 1000 vegades com l'havia perdut, aquella dent, i per què no se n'havia posat una de postissa. Li agradava mostrar l'espai buit i contar com l'havia perdut. De jove, en una baralla amb companys de curs, quan ja havien perdut la innocència de la infància i les diferències físiques o les culturals o les econòmiques començaven a marcar la distància entre amics companys d'escola. De sobte, als 13 o 14 anys, aquell grup d'amics començà a desfer-se, com si unes línies invisibles es dibuixassin entre ells. Fent-ne dos grups molt diferents. Dos grups on abans només n'hi havia un. I paraules que havien sentit com a normals, de sobte, tenien un significat nou. Apareixien significats amagats i es convertien en insults. I de l'insult a la discussió i a la baralla. I saltar la dent del meu avi per l'aire mentre l'altre rebia un cop de puny al nas que li deixava aixafat com el d'un boxejador. Aquesta era la història del meu avi. I així tot, jo no la relacionava amb mi ni amb les cares rares que de tant en tant em miraven. I per això no sé si he de dir que vaig tenir la desgràcia o la sort de néixer a la meva família. Bé, família és una manera de dir. De molt petit, la meva família es reduïa a dues persones, l'avi i jo. Això era el que més em va marcar. No sé si teníem costums diferents o si el nostre nom era diferent. A mi de petit em va marcar la mancança d'una família més extensa. No hi havia pare, ni mare, ni germans, ni cosins... I... Segurament és per això que tenia molt clar que em volia casar i tenir fills, integrar-me en una família amb sogres, cunyats... Jo volia que una família m'adoptàs. I el matrimoni va ser la manera perfecta d'aconseguir-ho quan ja era gran. Per això em vaig casar molt jove. I vaig tenir fills, aviat, per fer-me una família. La família que no havia tingut i que per mi era el més gran tresor que un home pot cobejar. Un cercle de persones al teu voltant que formen part de tu i al mateix temps et protegeixen. Gent que són dels teus. El meu tresor.
Avui podem dir que el nord ja és nostre. L'exèrcit, amb la imparable força i vigorositat dels nostres homes, ha ocupat tots els pobles i les viles que restaven. Hem arribat fins al darrer racó, fins a les cases més allunyades i els pobles encimbellats a les muntanyes, com una marea negra i verda, com la nostra bandera. Ja no sona el retronar dels carros blindats que durant aquests mesos ha fet emmudir els ocells i han planat l'aire d'aquelles contrades. L'avanç victoriós del nostre exèrcit ha finit. Aviat haurà conclòs la tasca de recuperació del nostre antic esplendor. Els colors de la nostra bandera onegen els terrats de tots els edificis públics i sembla que una nova primavera ha desvetllat aquestes terres.
Brr, hola, Michel. Quin fred, no? Que fa molt que esperes.
No, uns minuts. A més, m'han entretingut amb una notícia molt interessant.
Sí, ja ho he sentit. El nord ja et seu. Els hi han donat amb palangana de plata. I el nostre amic encara no ha arribat.
El nord. Jo hi anava de vacances de petita. La vall de Montlligat. Era preciós. Una planúria verda rodejada de boscos. Mèdleres i raspinells que refinaven tot el dia. Ara deu estar tot socarrat. I les mèdleres. Se'ls ha de ben haver menjat. El sud també serà seu si no ho evitem. No. El nostre amic. Tard, com sempre.
Sí, volen tot el país. Amb el nord no en tenen prou. No sé com se'ls han cregut. Però ho evitarem, ja veuràs. Sortirà bé. I aquell ja hauria de ser aquí un dia com avui.
Sí, jo ja no puc més. Aquesta tensió em rossega per dins.
Sembles cansada i fumes massa.
Ai, deixa'm fer. Alguna alegria de tenir.
No em facis fumar més. Ja en tinc prou amb la fàbrica. Si haguessis vengut a treballar, tu també en tindries prou de fum.
Oh, no. M'espanyaria les ungles. I no tindríeu ni la meitat de la informació que us he portat.
Això és veritat.
Samuel, no hauries d'entrar així. Que si se m'ha aturat el cor.
Ves en compte. Et podria haver mort.
Quin fred.
Segons la ràdio, ens acaba d'arribar la primavera.
I aquesta cara no és del fred.
Hi ha res de nou. Passa res.
És molt greu. Més del que us podeu imaginar.
Qui és mort?
Michel, deixa-la acabar.
Encara no ha mort ningú.
Encara?
Algú els ho ha dit tot.
No és veritat. No pot ser.
Algú ens ha traït, però si ens coneixem tots...
És que no enteneu el que dic o no ho voleu entendre. Ha estat un de nosaltres. La resta només són peces del trencaclosques. Tan sols nosaltres coneixem tota l'operació.
Tens raó, Samuel. Els altres només són fitxes.
Això vol dir...
Crec que està molt clar, reina.
Que ha estat un de nosaltres.
Homo hominis lupus est.
Ara no estan per llatinades. Parlem clar.
Segur?
Seguríssim. Per la sang que corre per les meves venes.
La sang? Tot tres en tenim.
Que poètica, de sobte. I la sang N'hi ha que no la tenen tan vermella.
Què?
Tu, Michel, no ets Aire Fleur de la Roche, aquests estiuejos de què parlaves fa una estona al nord enyorat. No eren a les terres dels Aire Fleur?
No ha tardat gaire a sortir el bolxevic que portes dins. Digueu, sense embuts, em consideres una aristòcrata traïdora al proletariat i traïdora als teus interessos.
Michel, no ha dit res d'això.
Ho ha insinuat. I per si us interessa, els dos, has estat tu qui ha destapat la capsa dels trons.
Ets o no Aire Fleur?
Sí, som parenta seva, però d'en fora, de molt en fora.
Quina casualitat, no?
I aquesta insistència teva en acusar Michel? Tu, l'enamorat de Wagner que recita Goethe en alemany perfecte? Ves amb compte, John. Tots podem tenir una carta amagada.
Només em faltava això. Us record que els meus coneixements us han resultat molt útils. Que em captivi una cultura no vol dir que vulgui ser engolit per aquesta cultura. No ho confongueu.
Sí, clar, tantes valquíries que valcant per l'infinit poden revelenir el cervell. Com era allò que ens deia sempre?
Sí, jo també li he sentit a dir la land, no sé què.
No, das land. I com seguia, rei?
Das land er dichten und denker. La terra dels poetes i els pensadors, no dels invasors. I parlàvem de tu, Michel. No te n'oblidis de tu i els Aire Fleur de la Roche, col·laboracionistes.
Per l'amor de Déu, quina culpa tinc d'haver nascut en aquesta família? Jo no ho he triat, eh? Jo no ho he triat, em sents?
T'has posat molt nerviosa, no trobes? I fumes molt. Tabac car, per cert. Tabac de marca que no tothom es pot pagar. Del que fumen els oficials.
Et record que faig feina entre oficials i que els meus coneixements, com els teus, us han anat molt bé.
Tal vegada els teus ratolins de laboratori t'han infectat, tens taques a la pell, t'ha sortit ronya.
I a tu? Per què et tremola la veu? No deu ser amor, estimat.
Va, callau, i deixeu d'atacar-vos. Si és un de vosaltres dos, ho hem d'aclarir.
I tu?
I tu? De sobte has desaparegut de la tríada?
Per què no t'afecta a tu, l'acusació, Samuel?
Jo? Us heu adonat del que dieu?
Poble francès, la guerra santifica totes les causes, però ara ha arribat la pau, i hem de voler la pau per preparar noves guerres. Ningú no pot assolir la causa suprema si no té la força i la voluntat d'infligir grans sofriments. L'home superior es distingeix de l'home inferior per la intrepidesa amb què causa i supera la desgràcia. Ara el nostre guia, el nostre líder, que us pot haver fet patir, però per una gran causa, avui us vol fer arribar un missatge de fraternitat i obrir-vos els braços per acollir-vos al sí del nou Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicae. Entre tots hem de construir aquesta Alemanya gran, aquesta Alemanya nova que replegarà els antics pobles celtes. Recordau els druides de la nostra cultura comuna, dels antics rituals. Així el nostre líder vol invocar els esperits de la nova nació unida.
Veig que heu oblidat el meu nom.
Perdona, tens raó.
Que no ho veus, que se'n fot del seu nom. Ell tampoc no ho ha triat on néixer. Només la seva dona i la seva filla li importen. I on són ara, Samuel, on són? I què deuen demanar per treure-les? Valen el mateix la teva família i un grup de... Com ens deies al principi, tu?
Sí. Es va, com ens deies, eh? Desequilibrats i tocats del bolet.
Oh, aixelebrats i amb un perdigó a l'ala.
Com us atreviu?
A mi m'has acusat només perquè m'agrada la literatura i la música.
I tu m'has acusat a mi només per un llinatge.
Tots hi estem embarcats. Tots podem tenir una carta amagada. Em mireu com si no em coneguéssiu. Com si jo... I no, no som jo. Us puc jurar pel que més estim? Sí, la meva filla i la meva dona. I tal vegada no les veuré mai més. Però això no em fa un traïdor.
Commovedora. Una defensa commovedora. Molt lacrimogen tot.
Realment no tens entranyes. No sé com... Uf, em fas fàstic.
Oh, primer l'ataques i ara el defenses. T'hauries d'aclarir una mica.
No sé ni com t'he escoltat. Tu no has estat, veritat?
No, jo no.
Doncs només quedes tu, John.
I tu? Ja no saps comptar? 3 menys Samuel fan 2. O tu o jo, si te'l creus, és clar.
Això ja ho he sentit. És com si ja ho hagués viscut.
El que em faltava, té premonicions. Puta i profeta, quina mescla, tu.
La mateixa llum, la mateixa maleïda música, tu a la taula. 2 i 1 fan 3, sí. El barret, el penjador. Samuel, dret aquí. Aquestes parets, la finestra, l'aire que entra, el fred i la foscor i... Tu... Ets tu, John. Ho he vist. Ho he vist abans. Ho he vist.
Conviure amb l'enemic t'ha fet més mal del que em pensava. Els caràcters dèbils com el teu no poden resistir aquestes situacions. La tensió rosega, dius. La tensió t'ha menjat del tot, diria jo.
Vosaltres dos heu estat junts. Tu i ella us enteníeu sempre junts, en arribar i en partir. Tots ho sabíem. Tots esperàvem un desenllaç feliç. I si el desenllaç fos aquest altre? Els dos contra la resta.
Això va ser el principi. Ara ja no hi ha res. Em fa oi.
Ho sé, Michel.
I tu t'has tornat la reina del cabaret, amb tots aquells oficials als teus peus, tots aquells oficials al teu llit. Tu sí que fas oi.
Podria ser una venjança sentimental, o no?
No val tant com això.
I jo que t'havia considerat el meu heroi. Samuel.
Què fas, Samuel?
Què estàs fent?
Què fas?
Amaga això, Samuel. No. No t'embrutis.
Au, va, Samuel.
Callau! Només n'hi ha un de traïdor. I és un dels dos.
No,
Samuel, jo no.
M'ho posau difícil. Des del principi m'ho posat difícil. Només volia veure fins on podíeu arribar, fins on podíeu atacar i ferir. I tanmateix, només és un de vosaltres dos. Crec que sé qui ha estat. L'amant de Wagner i Goethe? L'amant dels oficials alemanys? La guerra ens canvia, ens fa més mal del que en pensam. Un mal per dins. A tu et rossega i a tu t'ha robat el que més estimaves. A mi també.
Si deu estar bé el cel.
No fotis que hi creus, tu.
No li fa cap mal.
Jo no hi crec. I a més, per què ho he de saber?
Algú ha mort. Un dels tres és mort.
Un dels tres és mort.
Sí. Un dels tres.
Un dels tres...
és mort.
És mort.
Mort.
Un dels tres és mort. És mort.
Sí.
I si no em moris cap?
Quina gràcia tindria la història.
Haver-la vist, haver-la sentit, pensar-hi... Tampoc no està tan mal pensat, John.
Ho poden proposar de subtítol. Una obra per reflexionar.
Però és que sense morts... No ho sé, per ganxo.
Podries tenir mala punteria, tu.
A qui li dius? Jo n'he disparat.
Ei, jo tampoc. A veure si has estat tu.
Perdó, m'he equivocat. Volia dir podríem, plural, podríem tenir mala punteria.
O fer un tret a l'aire només per espantar.
Una bala perduda de no se sap on.
Un franctirador.
Però no ha entrat cap bala per la finestra ni hi ha una bala encastada al sostre. Hi podria haver molts de finals, però només hi ha un traïdor.
O traïdora.
També.
N'hi ha d'haver?
Sempre n'hi ha.
Sempre. No teniu com a fred?
Jo tinc més aviat calor.
Jo no ho sé. No not res.